Mira, pues la meva peça preferida d'esta nova època del Santa Mònica que estem inaugurant ara, de les que he vist de moment, la que més m'ha agradat és una que es diu Desnonicea, que va ser creada pel Roger Bernat, i és una obra, em sembla que ell no vol que li diguin peça, és una obra que és Desnonicea, no? Perquè ve de desnonament i de l'Odissea. Llavors, l'obra consistia en una sèrie de plataformes disposades així en forma de teatre. En cada plataforma representava un dels personatges un text que havien escrit dos poetes que, en forma de tragèdia clàssica, no? Aquí hi ha aquest joc amb l'Odissea, en forma de tragèdia clàssica se representava una tragèdia contemporània, no? Que són els desnonaments. I llavors tota la gent del públic, no? En teoria, els visitants, se posaven en aquestes plataformes, elegint entre ells uns personatges i llegien el text i d'alguna manera el representaven. No? I al final feien com una mena de simulacre de desnonament al claustre de Santa Mònica. I la veritat és que quan funcionava se creava un ambient bastant xulo, una energia entre tots, no? Perquè eren bastantes persones, a vegades 25, a vegades 50, i la veritat és que al final tothom, crec jo, que acabava amb una sensació de bastant d'empoderament i almenys d'haver fet algo diferent i xulo.
Si canviem les persones que parlen sobre l'art, canvien també els significats de les obres. Seguint amb aquesta idea, hem demanat a treballadors i públic del Centre d'Art Santa Mònica que ens parlin d'alguna obra que ha estat exposada al centre. Aprofitem aquest moment d'entreactes entre els dos cicles expositius per reflexionar sobre el que queda de les obres quan s'acaba una exposició. Ens presentarem primer de tot. Jo sóc la Irene, aquí al meu costat tinc en Cisco, que m'ajuda a posar les músiques i els àudios que sentirem. Pots parlar?
Com... Hola, bona tarda, què tal?
Intentarem fer-ho el millor possible. Som tots dos d'això, de Gremi de Comunicació, juntament amb l'Ezequiel i l'Àngela, que van fer l'anterior podcast. L'àudio que hem escoltat abans és de l'Àngel, és un dels treballadors de Santa Mònica, i està explicant la peça del Roger Bernat, que es diu Desnonicea. Aquesta peça formava part de la passada exposició del centre i, per tant, actualment ja no la podem veure en el museu. Durant el podcast d'avui sentirem petites càpsules d'àudio que ens faran recordar o imaginar tot d'obres que han passat per Santa Mònica en diferents moments del museu. Volia afegir també que el tema que ens acompanya avui durant tot el podcast és una magnífica obra amb copyleft que he triat perquè hi ha aquest so com de Teremín, no? com un rotllo així com espacial, de l'espacio exterior, i és una mica una espècie d'avançadilla d'un podcast que volem fer més endavant sobre l'obra del Robert Llimós i l'Albert Gironès, que són dos artistes que estaran a la pròxima expo de Santa Mònica i que parlen justament d'això, no? de l'espai exterior. Escoltem-ho una mica més perquè entengueu el que us estic dient. Avui volem reivindicar justament això. Què queda de les obres una vegada ja no estan al museu? No tant en un sentit material com en relació a la seva existència en el món, no? Per mi, el que queda sempre quan una peça desapareix és el relat, el record que tenim i com s'explica aquesta peça en la memòria, no? I ojo que a vegades el relat pot modificar la pròpia obra, és a dir, que com recordem o el dia que la vam anar a veure, com estàvem, no? Pot acabar influint molt en com era aquella peça. Anem a desgranar una mica tot això. Aquest podcast parteix d'unes vivències molt personals i que espero i intueixo que poden ser compartides amb més gent. Però tot això del relat i tal és una cosa que em ve molt de la meva infància, no? Quan jo era petita, ma mare m'explicava les pel·lis que havia anat a veure al cine i em semblaven totes increïbles, no? Clar, és veritat que ma mare només m'explicava les pel·lis que li havien molat. Suposo que no m'estava fent tragar pel·lis que no li agradessin, però ella anava al cine, no? I venia després l'endemà i me les explicava. Jo era petita i admirava moltíssim ma mare, sobretot la idea aquesta, no, de la seva llibertat d'anar al cine de la ciutat més propera, que era Girona, perquè el nostre poble, que és Banyoles, no n'hi havia, no? I me l'imaginava allà amb la foscor de la sala, no? amb el bolso sobre la falda, una senyora independent que acaba el cine amb cotxe. Joder, no? El meu cap era increïble, aquesta imatge d'independència, no? Pues aquesta persona venia i m'explicava aquestes pel·lis i per mi era com si les veiés, no? Jo era massa petita per anar al cine i a través d'ella pues, me les imaginava. Curiosament, aquesta mateixa edat en què ma mare anava al cine i es posava el bolso a la falda, el meu pare tenia un videoclub i de tant en quant anava els caps de setmana al videoclub del meu pare i m'hi passava moltes hores i em passejava pels passadissos i veia els VHS que tenia allà i no em venia de gust veure cap pel·li de les que hi havia allà, no? O sigui, preferia molt més el relat de ma mare, m'agradava molt més que no el tostón de tragar-me un VHS 90 minuts. Bueno, em vaig fer gran, vaig deixar el meu poble, me'n vaig anar a Barcelona, vaig anar a estudiar comunicació audiovisual i allà van passar dues coses. El relat de les pel·lis el feia un crític, no? un dels nostres profes. I gràcies a la Filmo i a l'arxiu de la Uni vaig poder veure moltes de les pel·lis que ma mare i també la meva àvia, perquè això és important, perquè ja a la meva mare li venia aquesta història d'explicar les pel·lis, perquè la meva àvia materna ja era molt d'explicar pel·lis, doncs totes aquestes pel·lis que m'havien explicat les vaig poder veure, no? Va ser una cagada, perquè clar, la majoria no molaven tant com ma mare m'havia dit. I o sigui, no era que en realitat no fossin bones, era que potser el punt de vista o la crítica cinematogràfica i el punt de vista de ma mare eren diferents, no? Me'n recordo especialment de Vértigo, no? Del Hitchcock, que a la meva universitat era una pel·li que superanalitzava, no? Des d'un punt de vista psicoanalític, d'imatge, no? I en canvi, quan la meva àvia me l'explicava, doncs era la història d'una senyora que li passaven unes coses, no? I no sé amb quin dels dos punts de vista em quedo. El tema és que n'hi havia un que diguéssim que estava legitimat i l'altre no, no?
L'obra del Santa Mònica que més recordo va ser una performance del Quim Bigas, perquè quan hi va haver un canvi de direcció, hi havia com un anunci, era com notícia que el Santa Mònica se n'aniria a pique, el Quim Bigas va vestir-se en la Santa Mònica, van muntar, ja t'ho diré, una Santa Mònica, edifici de xocolata, això va ser la sala de dalt, aquí al primer pis, a la llarga, que ara és cafeteria, precisament, em sembla. Doncs va destrossar el Santa Mònica de xocolata amb un ordinador portàtil, no sé per què hi havia l'ordinador portàtil, però va ser brutal.
Aquesta moguda que us explicava, no?, de les pel·lis i del relat, m'ha anat acompanyant durant tota la meva adolescència i postadolescència. La impossibilitat aquesta de veure-ho tot, no? De veure el món, de veure tot el cinema que existeix, escoltar tota la música, tenir accés a veure presencialment totes les obres d'art, no? Llavors això fa que hagis de confiar en un relat d'aquest tot del que parlo, no? I clar, qui controla, no?, aquest relat? O sigui, òbviament, hi ha una diferència substancial entre veure una cosa en present, no?, i físicament, a llegir-la. Però ens situem en aquesta idea, no?, en el podcast. O sigui, ho plantejo des d'aquesta idea de la impossibilitat d'abarcar-ho tot, no? I per tant, normalment estem obligats a recórrer a un arxiu institucional i legitimat per poder saber sobre aquestes peces, no? Ens anem sempre a això, un relat legítim i oficial. Afortunadament, en els últims anys s'ha començat a posar un èmfasi aquí, en la deconstrucció del relat hegemònic, que s'ha sustentat tradicionalment per una visió pues, masculina, blanca, europea i antropocèntrica. Jo ara pues, no vinc aquí a posar-me medalles de deconstrucció perquè pues, qui us parla és una senyora blanca de Banyoles i a sobre, recollint una mica el que deia la companya, la Clara Piazzuelo, a l'últim podcast que vam fer, que parlava de la seva aversió al falogocentrismo, pues, soc una senyora blanca de Banyoles que parla, no? Sí que, bueno, en aquest podcast el que sí que intentarem és defensar una proposta d'arxiu artístic, en aquest cas, basat en el relat oral de tothom que vulgui parlar. Vale? O sigui, aquest hashtag relat oral de tothom que vulgui parlar, jo entenc que és un hashtag una mica llarg, s'ha de treballar, però bàsicament estaríem proposant una democratització del discurs, no? L'arxiu que resulti d'aquesta democratització serà un arxiu ple d'errors, amb molta càrrega de les connotacions que individualment hi posem i de la manera com percebem el món en cadascú individualment, no? De com som capaços, sobretot, de recordar com estàvem el dia que vam veure aquella peça, per què ens va ressonar precisament allò, quins enllaços mentals vam fer, no? És un arxiu personal, per tant, que serà un arxiu mental imprecís, però jo penso que preciós.
A mi la meva peça que més m'agrada és una que me'n recordo sovint perquè em relaxava molt, que era, crec que era d'una exposició, crec que es deia Natural Artificial, possiblement, i que era com un vídeo que era una barreja de Japó amb no sé, com amb algo espanyol o així, perquè sortien allà fent la cerimònia del té i a la vegada després agafaven un tocino de cielo, que crec que l'havien fet en un convent o algo així, i bueno, pues tota la cerimònia que feien allà en el vídeo pues m'agradava molt.
En aquest sentit, personalment, em sembla superguai i superinteressant com l'arqueologia, o surprise, ara me'n vaig a l'arqueologia, però ja veureu que per mi té un sentit, ha reflexionat sobre aquestes qüestions. ¿Vale? Jo fa un temps em vaig interessar per com funcionava l'arqueologia a nivell de construcció del relat. ¿Vale? És veritat que tradicionalment s'ha tractat l'arqueologia com una ciència, no? La impossibilitat... Perdó, s'ha tractat com una ciència, però hi ha un problema, ¿vale? Aquí, que no pots aplicar el mètode científic a les troballes arqueològiques. ¿Vale? Llavors, això fa que ens trobem en una disciplina que per mi té molt més de coneixement humà que de científic. Ara intentaré explicar una mica millor això. Bàsicament, aquest tema, no? La impossibilitat de l'arqueologia de poder refutar les troballes a partir del mètode científic, és el que defensa el que s'ha anomenat l'arqueologia postprocessual. Mira, bàsicament, i no us quedeu només amb això, perquè el món de la crítica a l'arqueologia processual és interessantíssim, l'arqueologia postprocessual refusa qualsevol idea de possible imparcialitat en la recerca arqueològica, val? Per què? Perquè cada arqueòleg o arqueòloga està fortament influenciat per les seves característiques personals. Què vol dir això? Doncs que qui excava va amb una motxileta d'experiències de manera de ser, de manera d'estar al món, i que aquestes experiències no només influeixen en la interpretació que es fa de la troballa, sinó que fins i tot poden arribar a influir en decisions tan importants com on s'excava. Vale? L'arqueologia postprocessual, per tant, o sigui, és una arqueologia que acull teories o corrents de tipus humanista, feminista, estructuralista o marxista. Aquestes formes de pensament generen que hi hagi unes altres lectures a sobre de les objectives que s'esperen, no?, d'una ciència. I, per tant, generen noves descobertes o noves maneres de llegir les troballes. Posaré l'exemple de la trajectòria d'una arqueòloga nord-americana que a mi em va interessar moltíssim quan vaig començar a investigar sobre tot això, que es diu Margaret Conkey. Ella és ara mateix professora emèrita de la Universitat de Berkeley i és una senyora que és especialista en paleolític superior a la zona dels Pirineus. Vale. Bueno, això també és un apunt interessant, no? Que és una persona nord-americana que va estar excavant a molts llocs del món i que al final pues, va acabar fent bastanta recerca a la part francesa dels Pirineus. Bueno, als teus articles, Conkey explica que pel fet de ser dona, amb les connotacions socials i culturals que això comporta, quan aconsegueix finalment liderar una excavació, que normalment estava liderada per homes, comença a buscar en llocs on abans no es buscaven peces, no? O no es buscaven indicis. Concretament, ella estava molt obsessionada en buscar fora de la cova paleolítica. S'havia fet moltíssimes recerques a dintre de la cova, sobretot en el seu camp d'investigació sobre les pintures, no? I de cop un dia ella pregunta... per què no s'excava fora, no? Perquè ella comença a preguntar-se, vale, si assumim que els homes s'anaven de cacera, què feien les dones? Ella deia, pues, jo no em crec que estiguessin tot el dia dintre de la cova, per què no s'excava fora, no? Comença a preguntar això. I li diuen, no, és que ja ho hem mirat i és que no s'ha trobat res, no? I ella insisteix i quan ja té el suficient poder per començar a excavar ella fora d'allà, es comencen a trobar noves... coses i es comença a redefinir, per exemple, en aquest cas, el paper de la dona en el paleolític i les tasques que duien a terme. En altres articles també que ha publicat parla molt de la necessitat, per exemple, d'incloure població local en les excavacions, no? Perquè és la població local la que pot afinar més en la lògica del jaciment o sobre els usos de les coses que es troben, de les troballes, no? En aquest sentit és molt... Bueno, abans de continuar, o sigui, imagineu-vos que tu vas a fer una excavació a Perú, no? Que s'excava moltíssim allà. Clar, si tu no saps com mengen... no, què es cultiva, o el, no sé, coses sobre el clima o sobre com admires les coses, és molt difícil que puguis fer una interpretació de certs objectes o de certes rutines que puguin tenir allà. En aquest sentit, és molt interessant també el treball d'un altre arqueòleg postprocessual que es diu Christopher Tilly. Ell és arqueòleg i professor a Cambridge i durant molts anys va excavar la zona de Cornwall al Regne Unit. Tilly proposa una lectura dels jaciments, especialment a la feina que ha fet en un poblat de l'Esquerni, a Cornualles, en clau de paisatge. És a dir, analitza quines característiques té el paisatge que ell coneix bé perquè és de la zona i com és a dia d'avui per poder llegir algunes empremtes del passat. O sigui, Tilly es val dels coneixements que té personalment. Això que dèiem, no?, de la impossibilitat del mètode científic per la motxilleta que portem, doncs ell agafa la motxilleta i la fa servir per analitzar les tasses del passat, els seus usos actuals i també de la interpretació de la gent que viu en aquella zona, no? Els hi pregunta pues, per on t'agrada passejar, quan estàs en aquesta muntanyeta, què veus, no? Perquè segurament és la mateixa lògica que aplicaven la gent que vivia aquí pues, fa milers d'anys. Vale? Tant Conkey com Tilly en les seves investigacions defensen el que s'anomena diffusion of power. El meu anglès és pues, meravellós, però en català seria una difusió del poder, no? Una multitud de veus plurals, no jerarquitzades, per una interpretació possible, ja que mantenen que l'arqueologia, una interpretació final, no? És totalment impossible, justament pel que dèiem al principi, no? La impossibilitat d'aplicar aquest mètode científic.
Jo me recuerdo, és una pieza del Martí Anson, que se llama pues 55 días construyendo un velero, estelo 34 o algo así. Total, es una pieza en la que se construye dentro del museo, en lo que sería la capilla de abajo, un barco a un tamaño que luego será imposible de sacarlo de ahí entero. El nombre también me hace mucha gracia porque Fitzcarraldo en realidad es una película alemana dirigida por el Werner Herzog con un actor muy, hostia, pues muy dramático, Klaus Kinski, que también tiene como centro de la temática la imposibilidad de algo, ¿no? Y eso como una visión del futuro. Y creo que en ambos casos, o sea, en la peli de Fitzcarraldo que construyen, no construyen un barco, sino tienen que pasar un barco por encima de una montaña porque es el camino más corto, o ahora no me acuerdo cómo es, que además es una pieza, wow, o sea, en términos así vistos desde hoy, muy especial, diría yo también. Pero lo que en ambas piezas me ha fascinado es eso de ver la imposibilidad como una posibilidad del futuro.
Aquesta que escoltàvem ara és la Cristina Schultz, que és una altra de les Mòniques, que està en el Gremi de Circulació i Cossos. No he introduït els que havíem escoltat abans, però el primer que hem sentit és l'Àngel, que és el coordinador dels informadors de sala del Santa Mònica. La Glòria, que és una de les artistes que participarà a la pròxima exposició i que és membre del grup José y sus Hermanas, i l'Héctor, que és una persona també informadora de sala del Santa Mònica. Seguim amb el tema aquest d'això que em va interessar tant, que era l'arqueologia postprocessual. Em vaig començar a entrar en aquest món d'això, no? De descobrir que la vida que tenim acabava afectant amb una cosa, no? Que a mi sempre m'havia semblat pues, bueno, que no tenia volta de full, no? I com això acabava afectant aquest relat. I aquests coneixements que havia adquirit amb arqueologia postprocessual vaig començar a dubtar una mica, no, de tot, no? Que sempre està una mica bé dubtar de tot. I m'havia flipat, no, la feina que havia fet el Christopher Tilly a l'Esquernic, i vaig decidir pues, que me n'anava allà, cap a Cornualles. I tenia pues, ja bitllets, i va arribar el Covid i pues, ja tal, no? I vaig decidir que em quedava a la Serra de l'Albera, que això, pues, bàsicament, és a l'hi vaig Empordà. Bueno, pues, és el que podia fer. Jo crec que va ser una bona decisió. Perquè allà hi ha una gran quantitat de dolmens i menhirs, no? Tota la Serra de l'Albera està plena de construcció megalítica. Bueno, com que feia molt poc que m'havia interessat pel tema de l'arqueologia i com a bona arribista que soc, pues, de seguida em va semblar veure menhirs i dolmens pues, a tot arreu, no? En una ocasió estava convençuda de que havia descobert una construcció megalítica que ningú coneixia, o sigui, era impepinable que, pues, que això pues, m'estava passant a mi, i vaig escriure a un arqueòleg, no?, que coneixia, que m'havia ajudat amb un altre projecte que havia fet abans, i li vaig dir, no, aquesta vegada sí, o sigui, de veritat, o sigui, he trobat una construcció megalítica, no? Aquesta vegada he trobat alguna cosa. Li envio aquest mail, no? Em contesta el mail molt educat i em diu bueno, pues que sonava molt interessant, que ell no ho coneixia, que li encantaria veure-ho, que podria ser que sí, no? I bueno, jo, clar, jo ja em veia, no? Pues, bueno, o sigui, jo veia titulars de diaris en plan Irene avisa un artista que estava fent tal, pues ha trobat una cosa que no es coneixia, no? Li vaig contestar de seguida amb fotos, amb detalls, estava emocionada, ja estava pensant en el nom que li posaria el conjunt megalític, en pla, bueno, no pot ser molt egocèntric, no es pot dir conjunt megalític era Nevisa, però, bueno, pues igual, pues tal. Bueno, el següent mail que vaig rebre d'ell va ser un clar i concisíssim: Irene, això no és res. Vale? A mi em va afectar una mica l'orgull, al principi, aquesta categorització, no?, el res. Em vaig quedar com un pèl tocada, res, una estoneta, però vaig seguir amb la investigació que estava fent. Vaig veure molts menhirs, vaig veure molts dolmens, moltes construccions, i totes, no?, pues, amb les seves corresponents carteles que acreditaven pues, el que eren, no? Pues, això és un dolmen, això és un menhir, això és una construcció megalítica, això és una pedra dreta, això és una pedra oscil·lant, no? Hi ha moltíssimes construccions d'aquest tipus. I no va ser fins al cap d'un parell de mesos que portava ja passejant per la Serra de l'Albera que em vaig trobar amb un menhir que era molt curiós. Val? Apareixia a les guies, tenia una ruta senyalitzada que sortia del Cap de Creus i t'anava indicant, no, pues falten 500 metres pel menhir de la Casa Cremada, que és com es diu. Falten 200 metres, no tal. T'anava preparant, no? Quan hi arribes, pues et trobes amb una pedra mitjaneta, res de l'altre món, una cartela enorme, més gran que la pròpia pedra, que diu això és el menhir de la Casa Cremada. Pues fa aquestes dimensions i aquestes altres i tal. Ojo a lo que ve. I llavors posa literalment neu-hi, perquè no menteixo. El seu origen prehistòric no ha estat confirmat per cap científic. Com vale? O sigui, llavors, pues, de què estem parlant, no? O sigui, arribats a aquest punt, em va semblar que la recerca de menhirs i el això no és res, o això sí que és, no?, s'assemblava una mica, per mi, a la recerca o a l'art contemporani, no? O sigui, una cartela que t'explica que això sí, no? Això és art contemporani i això no. Això no ho és perquè no té cartela, no està dintre del museu, no? I el que no porta cartela, doncs, pues queda fora, no? I a vegades, sense la cartela, costa, no?, saber, ens costa molt saber què és i què no.
Doncs una de les expos que més recordo al Santa Mònica, que més em van agradar, que em vaig comprar el catàleg i tot com vaig sortir, va ser una de Pat Andrea, que feia com una revisió d'Alicia en el País de les Meravilles. I totes les peces a mi em van flipar. Em agradava molt Pat Andrea. M'agradava molt com estava a nivell expositiu. I em va sorprendre, potser és una tonteria, però em va sorprendre que ell mateix havia dibuixat a la paret, és a dir, les escales que un havia de pujar per arribar a l'expo, havia tota l'escala, tota la paret de l'escala estava dibuixada amb un dibuix gegant d'Alícia i era una manera, no sé, com meravellosa d'endinsar-te a l'exposició. I sí, aquestes són les exposicions que més recordo i que més em va agradar del Santa Mònica.
Aquesta que sentia ara és la Maria Fernández, és una bona amiga meva, i també la Maria és una persona que va veure moltes expos i quan ens trobem me les explica, no? I sempre penso, joder, me l'he perdut, saps? És l'hòstia. A vegades he anat a veure alguna que m'ha comentat, però llavors, pues bueno, a vegades sí, a vegades no. Bueno, volia incluir també una mica els altres membres del grup del Gremi de Comunicació. I amb l'Ezequiel, sobretot, hem discutit també molt aquest tema. L'Ezequiel avui no pot estar aquí, però ens ha gravat uns àudios. I justament amb l'Ezequiel bueno, ell va dir que li interessava molt de com parlem de la música i com la música s'explica, no? I com en aquesta explicació acaba generant unes lectures molt concretes, val? O sigui, l'Ezequiel ha tret, ara ho veureu, us ho explica molt millor que jo, però l'Ezequiel ha extret alguns fragments del llibre Ritos de la interpretació de Simon Fried que intenten reflexionar sobre això, sobre el fet d'escriure, no? Sobre música. Vamos a ello.
Hola a todos los oyentes. Hola Irena, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a leeros parte del libro Ritos de la Interpretación, en inglés Performing Rites, de Simon Fried, un libro interesantísimo que habla sobre el valor en la música, entre la música popular, la música culta, cómo se despliegan las formas de describir y valorar la música desde la industria, desde el arte. Y he seleccionado algunos fragmentos de uno de cómo se genera la crítica, o sea, cuándo nace el crítico musical y en qué situación socioeconómica nace. Y otro que voy a leer ahora sobre las maneras de hablar de la música, ¿no? Y dice así: la descripción de cómo funciona un texto tiene más sentido para alguien que está tratando de escribir un poema que para alguien que lo lee. Como dice Cook, para un oyente las notas simplemente no existen, escucha sonidos. Y concluye que una cultura musical es una tradición de imaginar el sonido como música. Su identidad fundamental radica en el mecanismo que utiliza para producir sonidos como objetos intencionales, desde una simple nota hasta una obra entera. Esto quiere decir que las discrepancias, las diferencias ubicuas entre el modo en que los músicos conciben la música y el modo en que los oyentes la experimentan, son endémicos en la cultura musical y, de hecho, la definen. Esta visión es muy interesante, ¿no? Porque Fried aquí, como he dicho, habla de que esas diferencias entre el músico y el oyente no son de cómo entender la música, ¿no? De cómo enfrentarse a una obra musical, no son una diferencia jerárquica, no es que los músicos sepan más o los críticos sepan más que los oyentes, sino que tienen tradiciones distintas, por así decirlo, tradiciones o culturas distintas que hacen percibir la música de otro punto de vista. Entonces, claro, esta visión me parece muy apropiada para lo que queremos decir en el programa, ya que elimina las jerarquías, ¿no? Al verlo como una cultura, como una tradición, elimina las jerarquías entre artistas y públicos, ¿no? Jerarquías que pueden poner el artista por encima, así como la crítica cultureta hace, ¿no? O que puede poner al público por encima, como hace también gran parte de la crítica hacia el arte, que dice que no se entiende o que no gusta a la gente, que es simplemente una cuestión de 4 o 5 personajes. Entonces, claro, al ver que hay distintas formas de entender y que esas formas conforman el campo, ¿no? Conforman, en este caso, de la música, pero también del arte, ¿no? Y por eso es tan importante sacarlo en este programa, porque queremos sacar a luz esas distintas culturas y tradiciones en la forma de entender, experimentar y de recordar, vinculándolos al archivo y a lo que queda cuando una obra se termina, de recordar las obras que se han expuesto en este centro.
Penso que és interessant el que planteja l'Ezequiel a través d'aquest llibre de Simon Fried, perquè és concretament en la música on hi ha una gran quantitat, jo crec, de literatura i de crítica en relació a una experiència que, com l'experiència artística, pot costar de plasmar en paraules i, no obstant, no parem de fer-ho, no? I, bueno, és interessant com ens hem acostumat molt a confiar tant en això, en la paraula escrita, que és molt diferent, no?, justament de l'oralitat. Ara escoltarem un moment una descripció de dues peces que fa el Xesco, que és un dels muntadors de Santa Mònica, i seguirem sentint una mica més l'Ezequiel, que continua parlant sobre el tema i acaba aprofundint més en alguns aspectes.
Recordo molt bé una que es va muntar aquí fa molts anys de la Unió Soviètica, que va venir un camionar, un tràiler carregat amb uns xipresos que venien directament des d'allà, amb uns abeduls i uns... Jo em vaig apropiar d'una branca d'un abedul rus, que encara la tinc a casa, i va ser una moguda de muntatge, eren unes cabanes enormes, una font de 6 metres feta amb desballestaments, i que és una tinta per muntar-ho. Aquesta va ser simpàtica amb muntatge i amb execució i amb espectacularitat, perquè eren peces molt grans, 12 o 8 poder, i a quina més impactant visual i amb efecte. I amb... Després n'hi ha hagut altres, doncs, els RCR, els arquitectes d'Olot, també va muntar aquí un bosc fa un parell d'anys molt bonic, molt poètic, que era molt frapant de veure, perquè realment et submergia en un món de fades i amb paper japonès pintat a mà i unes tires penjades al sostre, una cosa molt, molt curiosa i molt xula.
Ahora a leeros un fragmento, esta vez un poco más largo, del libro de Simon Fritz, en el que habla de dónde hace su aparición el crítico, o sea, cuándo hace su aparición el crítico en la historia de la música, ¿no? Y cómo la figura del crítico se enmarca dentro del modernismo y lo define un poco, ¿no? Creo que es interesante este fragmento, aparte de por reflexionar sobre el papel del crítico dentro del mundo, en este caso de la música, pero se podría aplicar perfectamente al mundo del arte. Es interesante para ver que la mirada del crítico es una mirada concreta, ¿no? Situada en una tradición, como decíamos antes, ¿no? Concreta, que puede colocarse a un punto o a otro, pero que va a tener unas lógicas, ¿no? Y que son distintas a las que puede a la mirada de los públicos, de trabajadores o de otra gente, ¿no? Entiende las obras desde un punto diferente porque operan en él distintas lógicas de valor, de cómo valorar una obra y sobre todo de cómo verla, ¿no? De cómo acercarse a ella. Leo. Empieza con una pregunta. ¿Entender técnicamente lo que hace un músico de heavy metal explica lo que escucha el público de heavy metal? ¿Lo que suena bien para los que hacen música es lo que a los oyentes les parece bueno? Después dice, aquí el crítico hace su aparición. En la historia de la alta cultura, cuando a comienzos del siglo XIX la buena música se vuelve autónoma, se vuelve algo que se toma como un fin en sí mismo, que no toma en cuenta la reacción del público, el crítico se volvió necesario en tanto experto, en tanto alguien que puede explicarle la música al público, enseñarle a escuchar. La brecha músico-oyente fue naturalizada y el crítico quedó por definición del lado del artista, abogando por lo nuevo y por la dificultad. Sin embargo, en tanto a comienzos de este siglo surgió una cultura mercantil a gran escala, el rol de mediador se volvió igual de significativo en el otro sentido. El público masivo tenía que ser interpretado por los productores. Y así el crítico se convirtió también en el consumidor ideal. O al menos, fue lo que pasó con algunos críticos, porque lo que realmente ocurrió fue una fractura que ayudó a definir el modernismo entre los críticos del lado del artista y los críticos del lado del público, y la aparición de diferentes valores discursivos acordes a ello. Esto es muy interesante, ¿no? Porque en este momento, con la aparición del crítico, la distinción entre, no tanto entre alta y baja cultura, sino entre popular y culto, o entre mainstream y independiente, barra underground, barra algo singular, ¿no? Aquí se hace muy patente para cómo entendemos la cultura en general, ¿no? Entonces el crítico muchas veces, bueno, sobre todo el crítico de música, está siempre operando entre estas distinciones de valor, siempre con la distinción fuerte ya no es alta y baja cultura, sino es entre lo masivo, por así decirlo, lo de masas y lo singular. Continúa el texto. Para los primeros, como Levin Shukin observa acerca de los comentaristas teatrales, para los primeros críticos, queremos decir, la observación crítica de que la obra tuvo un gran éxito se volvió una frase estándar de las reseñas más cáusticas. En la medida en que los críticos teatrales buscaban aliarse con los dramaturgos experimentales, por tanto con el futuro, en contra del público y del pasado. Y aquí habla de, después, Simon Fritz, de una crítica que, bueno, que hablaba de que era una exhibición vergonzosa, una obscenidad, una payasada y tal, y la crítica termina diciendo que después de todas esas barbaridades, que fue un espectáculo aclamado, que fue un éxito entre el público, ¿no? Y este es un poco el punto, ¿no?, en el que muchas veces se mueve la crítica, ¿no? En la frase, o sea, un punto que se puede expresar perfectamente en la frase esta de Schoenberg, que es: si es arte, no es para todos, y si es para todos, no es arte. Entonces, claro, para mí es muy interesante, ¿no?, obviamente, hacer estos ejercicios de que otras personas hablen desde otros puntos. No hace falta, porque un crítico puede hablar desde crítico, pero puede hablar también desde público, quizá. Pero que desde otras posiciones se hable de las obras, ¿no?, y que eso quede en el archivo, porque así podría ayudarnos como a escapar de estas lógicas un poco, ¿no?, de lo selecto y de masas, o las lógicas de alta y baja cultura, para abrirlas a otras formas de valorar, ¿no?, y derivar los debates sobre la calidad o el valor artístico a otras formas. No sé, los públicos, obviamente, ¿qué es el público? Es una comunidad imaginada muy amplia y muy difícil de decir. Pero bueno, en el consumo, por así decirlo, popular, que muchas veces se desdeña, existen unos criterios de valor y existen unas formas de valorizar que no son las de la alta cultura, ¿no? Entonces, esas formas son necesarias, ¿no?, de abordar. No se puede pensar que la gente, yo qué sé, ya que consume productos populares, no hay juicios de valor ahí, ¿no? Claro, hay cosas buenas y cosas malas, pero se basan en otros valores, ¿no? Para montadores o para trabajadores, quizá no tanto el valor, pero las obras se venden de otra manera en base a lo que a ellos les ha parecido el trabajar con respecto de las obras, ¿no? Y todo esto, creo que todas estas lógicas, todas esas culturas, todas estas formas de ver, que no son las que la crítica crea, ¿no?, porque la crítica crea una forma de entender el arte, produce un espectador concreto, pues abrirlo, ¿no?, a otras formas de entender el arte de otro punto, creo que puede resultar muy, muy positivo, ¿no?, para entender muchas cosas sobre las obras del centro.
Bueno, jo crec que, o sigui, l'Ezequiel ho ha explicat molt bé i hi ha una altra gent que també ho ha explicat molt bé, i quan sentia parlar l'Ezequiel he pensat, bueno, pues que això ja ho deien cantant els Astrut, no? Pues és, els Astrut, que és un grup estimadíssim, parla justament d'això, de lo culto, de lo popular, i volia posar ara un fragment d'aquest temazo d'Astrut amb el col·lectiu Brossa. Muchas gracias, Ezequiel, ahí donde estés. Bueno, de hecho creo que estás en Girona, que justo es donde mi madre iba al cine, ¿no? Qué poético, ¿no? Qué momento, o sea, qué tal, qué giro. Bueno, aprofito aquest giro meravellós per anar tancant aquest podcast. Li volia agrair sobretot a l'Àngela i a l'Ezequiel, que desafortunadament per motius diferents no han pogut estar aquí. També, bueno, però m'han ajudat molt abans en la redacció del contingut, i en Cisco, clar, que òbviament està aquí al meu costat i m'ha posat, pues, els temes quan tocaven, ha fet uns fade-outs meravellosos, una cosa un treball finíssim. I a tota la gent que ha volgut col·laborar aquests clips, no, que sentíem i que ens ha enviat àudios parlant de la seva peça preferida de Santa Mònica. Bueno, m'agradaria acabar aquest podcast, pues, amb un regalet, que espero que us agradi. I he pensat que seria guai, pues, demanar-li a ma mare que faci una sinopsis d'una peli i que la poguéssiu escoltar, perquè igual, pues, així, pues, us remet a tot això i us acabeu anant, pues, a la Serra de l'Albera un estiu. I bueno. Ella ha triat una peli que és Pan de limón con semillas de amapola, del Benito Zambrano. Val? Llavors, aquí, aviso de spoiler. O sigui, ma mare t'explica la peli, vale? Al final també te l'explica. Llavors, si tu creus que això t'impedirà veure-la després o farà que la teva vida sigui pitjor, doncs pares aquí el podcast. Jo ja no parlo més. Vull dir, et quedes en mans de ma mare, val? Tria la teva aventura. Si vols escoltar ma mare o si vols veure la peli, doncs tal. O, jo crec que es poden fer les dues coses. Només perquè ho sapigueu i ja callo. La peli té un 6,5 a Film Affinity i un 6,6 a IMDb. Vale? En canvi, la sinopsis de ma mare, com a document, jo li poso un 10. Pues no és perquè sigui ma mare. És un molt bon relat d'aquesta peli. Vale, ara sí, ja, mama, pues tot teu. Cuideu-vos molt i moltes gràcies per sentir el podcast.
Doncs l'última pel·lícula que he vist i que m'ha encantat és Pan de limón con semillas de amapola. És la història de dues germanes. La protagonista és la Marina, que és una ginecòloga que treballa a Àfrica, i bueno, una persona que li encanta la seva feina i té un xicot guapíssim, força més jove que ella, que també és metge, que també treballa allà. I bé, comença la pel·lícula, doncs, que assisteix al part d'una noia africana que ja veu que es morirà i que li diu que la seva filla es quedarà orfa perquè no té ningú de família que se'n pugui fer càrrec. Bueno, això és una de les trames, no? I llavors un dia aquesta doctora, doncs, rep una carta de la seva família de Mallorca que li diu que hi ha d'anar per un tema d'herència, perquè han heredat una fleca. Ella diu que no en té ni idea de qui li pot haver deixat una fleca, perquè els seus pares no tenien una fleca, però que ha d'anar allà, pues, amb la seva altra germana per arreglar papers. Bueno, hi ha una història de fons en aquí, que la família està, ella està bastant en contra de la família, està enfadada amb la germana, després ja es va veient el perquè. La germana està casada amb un tio impresentable, que és en Pere Arquilloé, l'actor aquest. I bé, arriben allà i ho veus, no? Que ella, pues, està com molt enfadada amb la família. La germana intenta arreglar-ho, però ella no vol. Total, que van a veure la fleca. A la fleca hi ha una treballadora, que és la que atén a la gent allà, que és un personatge que fa molta gràcia perquè és una persona super seca, però no només de físic, sinó de caràcter, que només contesta amb monosíl·labs i que si l'emprenyen gaire de deixar anar un collons per menys de res. I, bueno, és un personatge que fa bastanta gràcia. I tota la trama és, en certa manera, recomposar, doncs, diguem, l'amistat entre les dues germanes, que s'ha trencat, i sapiguer per què els han deixat en herència amb elles dues aquesta fleca. La germana gran, la Marina, que és la que viu a l'Àfrica, doncs, sempre s'ha sentit com apartada de la família, doncs, perquè als 14 anys la van posar en un internat, després la van fer anar amb universitats internacionals i tal, i bueno, total, que des dels 14 anys que estava fora de la seva família, pràcticament. En canvi, la seva germana no, la seva germana sempre es va quedar a Mallorca, i llavors ella se sentia com exclosa, no?, de la família. Amb tot això, la germana li detecten un càncer, també. Bueno, la germana també té una filla adolescent, també bastant insuportable, suposo que per l'edat. I la vida ha fet un cromo, la pobra germana. Bé, el cas és que intenten averiguar coses sobre la senyora que els hi ha deixat l'herència i no hi ha manera, perquè ningú els hi diu res. Al final es descobreix el misteri quan la filla de la germana, buscant papers de l'avi, amb un bagul que hi ha tot de papers, troba una foto. I llavors en la foto aquesta hi ha una noia joveneta i és clavada que la Marina, o sigui que la ginecòloga. I llavors queda clar que la senyora de la fleca era la d'aquesta foto, que es deia Lola, i que la Marina era filla de la Lola, no de la mare de l'altra noia, de l'Anna. O sigui que el pare havia tingut aquesta noia, bueno, la família l'havia tingut com a criada, el pare va deixar embarassada aquesta noia, la família aquesta, per tapar tot això, se'n van anar una època fora i quan van tornar van dir que havien tingut una altra filla, però resulta que era la filla de la criada, diguem. Llavors la família es va quedar aquesta nena i no van deixar que la criada s'hi acostés per res. I aquesta criada que havien tingut va ser la que va muntar la fleca. I, bueno, al final és bastant dramàtic, doncs, perquè la germana que té càncer, doncs, és un càncer terminal. I les escenes finals, la veritat és que són molt emotives i va sortir tot el 90% de la gent del cine va sortir plorant. La veritat és que és una mort, una de les escenes de mort més maques que jo he vist al cinema. Tots es van a despedir de la germana que sap ja que s'està morint a la platja i llavors les dues germanes agafen una barqueta del pare, un llaüt, i van a una platja que sempre anaven i en allà, doncs, bueno, diguem que la germana metgessa ajuda a morir la seva germana, no? I hi ha una escena que ella li diu vols que et posi ja la morfina? I ella diu no, deixa'm només un instant més de lucidesa i mira el paisatge i el mar i tal. I bé, i la pel·lícula acaba doncs, així, és que la germana ha mort. Però bé, hi ha moltes trames interessants, jo crec, o sigui, els secrets familiars, les relacions amb la germana, no? Després també, al final, ella adopta aquella nena africana, això li comporta problemes amb el seu company, perquè tots dos tenen una feina que els apassiona i que era com incompatible amb tenir fills. Ell li tira encara que sempre li ha dit que no tindrien fills i ara ella vol adoptar. O sigui, hi ha tota una sèrie de trames també, no?, entremig, que estan molt bé. La diferència d'edat entre ells dos també em va agradar molt perquè es tracta amb total normalitat, o sigui, no és una cosa rellevant dintre de la pel·lícula, tot i que representa que es porten uns 15 anys, que ell és més gran que ell. I no sé, jo a mi la pel·lícula em va agradar molt i ara, pensant en la pel·lícula, hi havia ratos que me tornaven a venir ganes de plorar recordant les escenes, no? També hi havia moltes metàfores, per exemple, el títol de la pel·lícula, Pan de limón con semillas de amapola, és perquè aquesta dona, en la fleca, feia aquesta coca i només la feia una vegada a l'any. Després es descobreix que la fa cada any quan és l'aniversari de la seva filla. I bueno, no tenien la recepta, la Caterina, que era aquesta dona tan seca de la fleca, els deia que no hi havia recepta, al final descobreixen que sí, i bueno, la comencen a fer, però no surt igual. O sigui, sempre la gent diu, ostres, sí que s'hi sembla molt amb el que feia la Lola, però no és exactament el mateix gust, no? I al final de la pel·lícula, quan la Marina ja sap que aquesta dona és la seva mare, baixa a fer la coca aquesta i plora i les llàgrimes cauen en la massa. I després l'endemà, doncs, la gent diu, doncs, ara sí, o sigui, té el mateix gust, no? Amb la qual jo crec que hi ha la metàfora de que la mare cada any, quan feia aquesta massa, plorava pensant que no la podia donar a la seva filla. La veia de lluny, però ella no es podia acostar a la seva filla, no? I quan la filla també plora, doncs la massa té el mateix gust. Bueno, jo vaig fer aquesta interpretació. En fi, que em va agradar molt.